Miquel Felipe, molt bon dia.
Hola, bon dia.
El Miquel de Cineclub Vilafranca ens porta la secció cinematogràfica dels divendres, una secció que aquesta època toca treure i guardar i tornar a treure setmana a setmana. La catifa vermella és un símil, una metàfora de que estem en temporada de premis, de gales, i ara serà pràcticament un no parar fins als Oscars, no?
Sí, sí, correcte. Els BAFTA, els Globus d'Or, els Goya, els premis del sindicat d'actors, els premis del sindicat de directors, és un no parar fins al març.
Comencem a casa, perquè el cap de setmana passat se lliuraven els Gaudí. Com va anar?
Doncs la gran favorita, que era el 47, va guanyar millor pel·lícula. Paul Bosseran es va endur el de millor pel·lícula en llengua no catalana. Isaac y la Cuesta i Paul Rodríguez van guanyar el premi millor direcció per Segundo Premio. Celia Giraldo va guanyar el premi a millor direcció novella per Un lugar comun, que és aquesta pel·lícula gestada en el Laboratori Òpera Prima de l'ESCAC. Millor actriu va guanyar Emma Vilarasau per Casa en Flames. Millor actor, el gran favorit, que era Eduard Fernández, per el 47, es va endur el premi. Millor interpretació, revelació, Laura Weismar per Salve Maria, que aquest divendres, última oportunitat de veure-la a la sala Zazí, a les 9. Millor guió adaptat, se'l va endur també Salve Maria, per Marc Oll i Valentina Viso. Millor actriu secundària, Clara Segura, per el 47. Millor actor secundari, Enric Auqué, per Casa en Flames. I millor guia original, Eduard Sola, per també Casa en Flames.
Sola, que hi ha molta gent que li està dient Solà.
Sí, sí, no, és Sola.
Eduard Sola. Doncs, dels discursos del Gaudí, n'hi ha hagut dos de molt emotius, que ho han petat, alguns que han rebut crítiques a la xarxa, d'altres elogis. Escoltem un fragment, primer, del discurs d'Emma Vilarasau quan recollia el Gaudí a millor protagonista femenina per Casa en Flames, reivindicant les actrius d'edat.
Vull agrair-li al Dani que hagi donat protagonisme a una dona de més de 60 anys que ni està malalta, ni necessita que la cuidin, ni res de res, que té problemes i vida propis. Gràcies, perquè tot i que cada vegada hi ha més dones de certa edat en el cinema, com ho demostra l'Àngela i jo nominades aquí, estem molt lluny d'arribar a la normalitat. I penso que no ens podem permetre el luxe de perdre la mirada de totes aquestes dones que després d'una vida multitasking han arribat a una edat en la que han de decidir com volen gestionar els últims anys de la seva vida i com volen arribar al final. Crec que el cinema, que ha posat llum a la foscor, com deia la Laura, a tantes coses, que ens ha ajudat a entendre realitats diferents, que ha modificat comportaments, que ens ha ajudat a viure, ens podria ajudar també i donar una pista de com es viu en aquests últims anys.
Discurs emotiu, molt sentit i molt aplaudit, d'Emma Vilarasau, i un fragment de l'altre discurs de la nit, el d'Eduard Sola, Premi Gaudí a millor guió original per la Casa en Flames, reivindicant els xarneus.
A casa som orgullosament xarneus. Els meus avis, tots, van venir d'Andalusia. L'avi Eduardo, i crec que és una dada interessant i representativa, no sabia llegir ni escriure. Va amagar tota la vida que era analfabet. Ell era analfabet i jo em dedico a escriure. Podia entendre aquest Gaudí com una venjança contra tots els que van enganyar el meu avi aprofitant-se de les seves mancances culturals. Una venjança contra tots els que d'una forma o una altra han fet sentir inferiors als meus avis, als meus pares i als meus tiets. Una venjança per totes aquestes mirades de superioritat que en tres generacions hem hagut d'empassar els que venim de baix de tot. Però no, podria entendre-la així, però no ho faré. Deixeu-me entendre aquest Gaudí com una celebració.
Dos dels discursos emotius de la nit, fragments tan sols perquè els haureu escoltat al llarg d'aquesta setmana, d'Eduard Sola i d'Emma Vilarasau. I anem d'un extrem a l'altre, perquè hem començat a casa, Miquel, i anem a l'altra banda de l'oceà Atlàntic, a la costa oest. A Hollywood ja tenim nominacions.
Sí, sí. Ahir es van donar a conèixer finalment les nominacions als Oscars i Emilia Pérez fa valdre la seva condició de gran favorita als Oscars amb 13 nominacions i la segueixen de molt a prop de Brutalist, que comentarem posteriorment, i Wicked, amb 10 nominacions. Llavors, les nominades a millor pel·lícula acaben sent Anora, la guanyadora de la Palma d'Or a Cannes l'any passat, The Brutalist, Accomplice Unknown, que és el biòpic de Bob Dylan, amb Timothée Chalamet, Conclave, Dune Parte 2, Emilia Pérez, la brasilera Aún Estoy Aquí, que ha sigut la gran sorpresa de les nominades, s'ha colat entre les nominades a millor pel·lícula, Nickel Boys, que és una pel·lícula sobre el racisme que aquí es veurà directament a Amazon Prime perquè no passarà per cinemes, La Sustància, el hit de terror, bueno, un dels hits de terror de l'any passat, i Wicked. Llavors, sorpreses. En la categoria de millor actor, la cosa queda entre Adrien Brody, per The Brutalist, Timothée Chalamet, per Accomplice Unknown, Colman Domingo, per Les vides de Sing Sing, que comentàvem fa un parell de setmanes, Ralph Fiennes, per Conclave, i Sebastian Stan, per The Apprentice, que és el biòpic de Donald Trump. Llavors, la gran sorpresa és que queda fora un altre potencial candidat, que és Daniel Craig per Queer, l'última pel·lícula de Luca Guadagnino, el director de Call Me By Your Name, i que Sebastian Stan, que havia fet una altra gran interpretació per una pel·lícula que es diu A Different Man, que s'estrena la setmana que ve i comentarem aquí, també va... bueno, finalment hagi acabat nominat per The Apprentice, que és el biòpic de Donald Trump, i no per A Different Man, que és la que li va donar el Globus d'Or a millor actor de comèdia. I després, en la categoria de millor actriu, altres sorpreses, la cosa queda entre Cynthia Erivo per Wicked, Carla Sofia Gascón, que es converteix en la primera dona trans a estar nominada a un Òscar, bueno, la primera actriu trans està nominada a un Òscar per Emilia Pérez, Mikey Madison per Anora, Demi Moore per La Sustància i la brasilera Fernanda Torres, que ja va donar la sorpresa als Globus d'Or per Aún Estoy Aquí. Llavors queden fora potencials candidates com Nicole Kidman per Baby Girl, que comentàvem la setmana passada, i Angelina Jolie per Maria Callas, que encara no s'ha estrenat, la comentarem d'aquí unes setmanes. I després, en la categoria de millor actriu de repartiment, queda la cosa entre Mònica Barbaro per Accomplice Unknown, Ariana Grande per Wicked, Felicity Jones per The Brutalist, Isabella Rossellini per Conclave i la gran favorita, que és Zoe Saldaña, per Emilia Pérez. I queden fora potencials candidates com Selena Gomez per Emilia Pérez o Margaret Qualley per La Sustància. I, per últim, l'altra gran sorpresa és que la pel·lícula d'animació letona Flow, que comentarem després, ha donat també la sorpresa, estant nominada no només a millor pel·lícula d'animació, que ja estava cantat que estaria nominada, sinó també a millor pel·lícula en llengua estrangera, perquè Letònia la va seleccionar per anar als Oscars, tot i ser una pel·lícula sense diàlegs. Per tant, un gran mèrit, sí.
És una delícia, després en parlem, però el tràiler t'enamora. Mm-hmm. Ens mullarem, tant tu com jo, i farem porra en directe just abans d'aquests Oscars, d'acord?
Sí, tant i tant.
Doncs anem a les estrenes d'aquest cap de setmana i justament comencem amb una d'aquestes nominades als Oscars.
The Brutalist.
Primo. Primo. Elizabeth està viva.
Què?
Són suyos, ¿verdad?
Sí. Sí.
¿Todos?
Sí.
Dígame, ¿qué hace un arquitecto extranjero de su talla cargando carbón aquí en Filadelfia?
No es tan sencillo, me temo.
Hubo una guerra, y aún así, muchos de los edificios que proyecté han sobrevivido. Los diseñé para que soportara la erosión de la ribera del Danubio.
Les he traído hasta aquí para que miren conmigo hacia adelante, hacia el futuro.
¿Qué te parece?
Es inusual, hasta para ti.
¿Cómo habla también nuestro idioma? A lo mejor puede ayudar a su marido a que deje de hablar como un limpiabotas. Lo siento, ¿me la devuelves, por favor?
El Miquel ja ha tingut la sort de veure The Brutalist i, a part d'explicar què diu la crítica, pots parlar de primeríssima mà. Què t'ha semblat?
Doncs una obra mestra absoluta. És a dir, a mi el que més em va recordar va ser Era ser una vez en América, del Sergio Leone, que és una pel·lícula que hauria de revisar, però em va recordar bastant pel fet de que, bueno, parla d'un arquitecte hongarès jueu que arriba a Estats Units després, fugint de l'Europa de la postguerra, que la seva dona i la seva neboda es queden atrapades a Àustria, i, bueno, i decideix doncs, arribar allà i començar de zero. I, bueno, un empresari doncs, li encarrega... Bueno, primer el fill d'un empresari li encarrega construir una biblioteca pel seu pare. Hi ha un malentès i després, finalment, aquest empresari es reuneix amb ell en persona i li demana que construeixi un edifici per honrar la memòria de la seva difunta mare. I sí, és una pel·lícula que et llança tantes idees que quan l'acabes dius, uau, l'he de processar perquè hi ha molta cosa aquí. Només començar és tota una cascada d'informació que dius, això s'ha de processar, però és una pel·lícula fascinant, és una crítica brutal al somni americà i és una obra mestra.
El prota és Adrien Brody?
Sí, correcte.
Aquest arquitecte...
Sí, és... O sigui, te la jugues bastant també posant a Adrien Brody, que és un actor americà, a fer d'arquitecte hongarès i també a la Felicity Jones, que és una actriu anglesa, a fer també d'immigrant hongaresa. Però el curiós és que li surt bé, al final.
Hi ha un però, aquesta obra mestra, que són 215 minuts
de
durada.
Però ja, jo crec que... Aviam, molta gent s'ha queixat que la pausa l'únic que fa és allargar més la pel·lícula.
Es projecta en pausa.
Es projecta
en
pausa.
Com abans, eh? Hi ha intermedi.
Sí, hi ha un intermig de... Apareix un comptador de 15 minuts perquè puguis anar tranquil·lament al lavabo. I són dues parts clarament diferenciades. Potser la segona derrapa una mica en comparació amb la primera, però igualment té moments boníssims i l'epíleg ho remata tot estupendament. O sigui, però això... o sigui, realment jo crec que no ajuda bastant la pausa. O sigui, marca perfectament aquesta separació entre les dues parts i li funciona molt bé.
Què diu la crítica, doncs? Que és una de les millors i grans pel·lícules del segle XXI, que és la pel·li que torna l'esperança en el cinema americà i justament ho fa, com deies tu, criticant el país i el sistema, que no ens espantem perquè aquests 215 minuts de durada i destaquen un valor que té i és que s'ha fet amb poc menys de 10 milions de dòlars, que és una ganga a Hollywood.
Sí, o sigui, a mi em va sorprendre... el pressupost i també que és una pel·lícula... Bueno, jo m'esperava més Hollywood. Jo crec que és una pel·lícula més autoral del que sembla. També als Estats Units la distribueix a 24, mentre que la resta del món la porta a una major com Universal. Vull dir, però sí, o sigui, és un preu que no s'allunya de lo que serien grans pressupostos que es manegen a Hollywood.
És una candidata seriosa a l'Oscar?
Sí. Tant de bo guanyi, vull dir, o sigui, tant de bo pugui guanyar perquè és una de les grans pel·lícules nominades als Oscars.
Quan la veurem aquí?
Doncs em temo que a partir del febrer, no sabem si mitjans, finals, tot dependrà una mica de les circumstàncies, però només puc dir que a partir de mitjans, finals de febrer el cobric, sens dubte.
Abans dels Oscars, no hi ha problema?
Abans dels Oscars, sí.
Quina altra proposta portes?
Doncs La fiebre de los ricos.
Vamos a empezar la subasta de hoy en 50.000 libras. Una pieza que ha sido donada por la Casa Real. 100.000. 200.000 para la dama. 300.000. 350.000. 400.000 para la dama. 600.000.
2 millones. Tienes que venir aquí. Será como un sueño. ¿Sabes qué pasa?
Han declarado el estado de alarma.
Las autoridades siguen siendo los síntomas y se oyen un resplandor en los dientes.
Parece un virus que se ha originado entre la élite económica.
¿Cómo? Menos mal que todo ha pasado antes de tu aumento.
Tus acciones valen 900 millones de dólares.
Mierda.
Hay un nuevo virus ahí fuera y a ellos se les ha metido en sus cabecitas que lo contagiamos los ricos.
La única manera de reducir tu fortuna es gastándotela o regalándosela a algún pobre diablo que te la quite de las manos.
¡Está infectado!
¡Echadlo fuera! ¡No está!
¡Se muere gente! Mientras tus amigos siguen llenándose hasta arriba los bolsillos.
La fiebre de los ricos, amb un plantejament, amb una història molt original.
Sí, sí, un virus que mata amb totes les persones que tinguin alguna mena de riquesa. Com més ric ets, més ràpid et mors, i per tant la gent decideix desfer-se les seves fortunes, però ja no queda ningú a qui vendre-les. Comença com una distopia apocalíptica, però es veu que després fa un gir cap al cinema social i parla del drama de la migració al Mediterrani. I el destacable és que és la nova pel·lícula del director de El Hoyo, Galder Gaztelurrutia, que ha rodat en paral·lel a El Hoyo 2, que es va estrenar a Netflix el passat octubre. I és una pel·lícula espanyola, però amb un repartiment molt internacional. Mary Elizabeth Winstead, que és la protagonista de Scott Pilgrim contra el Mundo i també té experiència en pel·lícules de terror com la prequela de La Cosa o Calle Cloverfield 10, que era aquesta pel·lícula connectada amb Cloverfield. Monstruoso, que és aquesta del monstre que ataca la ciutat de Nova York. I també Timothy Spall, el seu fill, Rafe Spall, Lorraine Bracco, que era l'actriu que feia de psicòloga de Tony Soprano a la sèrie Lo Soprano, i Jonah Howard King, que interpretava amb el príncep del remake de La Sirenita, que es va estrenar fa un parell d'anys. És ciència-ficció espanyola...
Tot i que passa a Londres, no? Les imatges mostren el Londres actual.
Sí, sí, és una pel·lícula espanyola, però rodada...
Rodada a Londres, rodada en anglès.
En anglès, sí, sí. Una coproducció internacional.
Va passar per Sitges i allà va tenir una acollida una mica freda, oi?
Sí, correcte, sí. Es va destacar que no acabava de funcionar del tot. Funcionava millor la crítica amb els rics i el punt de partida que no pas aquest gir cap al drama social.
I arriba també a les pantalles una altra nominada als Oscars.
Flow, un mundo que salvar.
Aquest miol és... pràcticament tot el que sentireu al llarg de la pel·lícula, perquè és una pel·li animada i no hi ha diàleg, per tant.
Sí, sí, una pel·lícula sense diàlegs, nominada, com hem dit abans, a millor pel·lícula d'animació i millor pel·lícula en llengua estrangera als Oscars, tot i ser sense diàlegs. És d'un director que es diu Gene Silvalodis, que havia dirigit una pel·lícula que es veu que ja era una meravella, que es deia Away, i que es veu que en comptes de... volia fer cinema, però en comptes d'estudiar cinema va decidir fer els seus propis curs amb animació i fer un do-it-yourself. I va començar a fer els seus propis curs, després va fer aquest llarg, Away, i ara, doncs, finalment, en Flow, doncs, va anar a Cannes al Certain Regard, que és una de les seccions que tenen allà a Cannes. Després va anar al Festival de Cinema d'Animació d'Annecy, es van dur... 4 premis, inclòs el Premi Especial del Jurat i el Premi del Públic, i d'aquí fins als Oscars. I, bueno, ens explica ara una faula sobre la supervivència d'un gat que després d'una mena d'inundació s'uneix a un vaixell amb animals d'altres espècies i s'ha de portar bé amb ells i junts han de demostrar la seva valentia i superar diferències per adaptar-se a aquesta situació.
És una autèntica joia. A mi, només mirant el tràiler, aquest gat, que per cert és de color negre,
sí, sí,
amb uns ulls grocs molt intensos, ja m'ha robat el cor. Sí. És una petita obra d'art. Flow, un mundo que salvar. Què més proposes veure?
El professor d'esgrima.
Acaba de crear la primera liga femenina de esgrima.
Usted escribe que tengo una sensibilidad perturbada. Exijo una reparación. Dicen que la sangre limpia el honor. Y el amor.
En un duelo todos los golpes están permitidos.
Lo que yo defiendo va mucho más allá de un duelo.
¡Adelante!
Què ens expliques del professor d'esgrima?
Doncs, és l'última pel·lícula com a director de Vincent Pérez.
Que bé que ho has dit, això. Jo que has dit Vincent Pérez.
Sí, bueno... Doncs és dirigida per l'actor i director Vincent Pérez. Es basa en un personatge real, que és el de Marie-Rose Astier de Valsaire, que era una feminista, i bé, i s'ambienten... És un drama d'època, ambientat en una època on les dones no tenien prohibit dur pantalons, si no era quan anaven a cavall o en bicicleta. Llavors explica la història d'una dona que decideix muntar, bueno, que vol muntar una lliga femenina d'esgrima i no dubta a batre's en duel, a desafiar un duel amb el director del diari que l'ha difamat, perquè en aquella època només a través del duel es podia defensar un al seu honor. Llavors, bé, és una pel·lícula de capa i espasa, que és un gènere que s'ha revitalitzat bastant dintre del cinema francès, gràcies a pel·lícules recents com les dues parts de Los Tres Mosqueteros, que es van estrenar fa poc, o la darrera adaptació del Conde de Montecristo. I es podrà veure l'assassí a partir del proper divendres 31 de gener.
Diuen que captiva per l'atenció d'aquestes escenes d'acció, que hi ha duels de tota mena, d'espasa, de pistoles, de floret, i també per la solidesa de les interpretacions principals. Tenim una altra estrena especial.
Sí, ¿cómo hacerse millonario antes de que muera la abuela?
Deu 15 anys, no l'hem fet gana. Cama, clop, gana. No
me dan la, ja ho hem lluny, gana. Ai, per cert, no, no tinc hem molt tot, no.
Mi penjar, que l'on du.
Estem escoltant el fenomen tailandès de l'any passat.
Sí, sí. Era la candidata als Oscars per Tailàndia. Va arribar a passar la shortlist, és a dir, va passar el primer tall abans de les nominacions, però finalment no ha acabat nominada. És un debut d'un director que es diu Pat Bonitipat, i és una pel·lícula que barreja comèdia i drama. És a dir, va d'un jove que descobreix que la seva àvia té un càncer terminal i decideix deixar de banda la seva precària carrera com a streamer per estar amb ella, però amb els ulls posats en el seu multimilionari patrimoni.
En l'herència, no? És interessat.
En l'herència, sí, sí. Però bé, després doncs acaba fent com un gir humanista i descobreix que realment val la pena reconnectar amb ella en aquests darrers moments de vida de l'àvia. És una pel·lícula que, tot i la seva procedència, perquè és una pel·lícula tailandesa, té una vocació clarament popular d'arribar a tothom i d'emocionar amb tothom. És una feel-good movie.
I acabem amb una reestrena.
Old Boy.
Torna Old Boy 20 anys després.
Sí, sí. La pel·lícula de culte de Park Chan-wook va començar a posar en el mapa al cinema coreà uns anys abans de Parásitos, guanyadora del Gran Premi del Jurat de Cannes i el Premi Millor Pel·lícula Sitges, sobre un home que és tancat en una habitació durant 15 anys sense saber el motiu, i de sobte un dia és alliberat i té 5 dies per venjar-se, o si no, no sabrà mai per què l'han tancat. Una obra mestra i una de les millors pel·lícules d'aquest segle. Torna als cinemes durant una setmana només.
Una cinta de culte restaurada en 4K. I fem un repàs a les pel·lis, quan i on es podran veure.
Sí, The Brutalist, com hem dit abans, cap al febrer, aproximadament, a mitjans finals de febrer, al Kubrick. La fiebre de los ricos és difícil que la fem. Flow, un mundo que salvar, es veurà al Kubrick a partir del divendres que ve, 31 de gener. El professor d'esgrima a la sala Sassí a partir del divendres 31 de gener. Com hacerse millonari antes de que muera la abuela, dijous divendres cap al febrer s'hauria de concretar, si la podem recuperar. I Old Boy, si tinguéssim un lloc, la faríem, però és complicat també.
Gràcies, Miquel. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.